Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Diuen que la cervesa és la beguda alcohòlica més antiga i més consumida de la història. Però per què agrada tant la cervesa? Es pot explicar el motiu del seu èxit? Per què es diu que és tan sana? Quins són els principals beneficis de la cervesa?
Cervesa, la que m'agrada a mi. Cervesa, el cos la vull sentir. Cervesa, i si no em puc trobar, no sé què passarà.
Judit Càrtex és vicepresidenta del Gremi d'Elaboradors de Cervesa Artesana. Judit, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit, com estem?
Contents de sentir-te. Més sabem que has estat oient fidel del programa fa anys, eh? Ara no, però tens molt present de què va la nit dels ignorants.
Sí, aquesta gran comunitat, sí senyor.
Una nit que fa per prendre alguna cerveseta mentre s'escolta el programa.
Oh, i tant, ja t'he sentit la teva, que t'has obert.
Coneguda ja a Egipte fa 6.000 anys, atenció, és 6.000 anys, d'allà diu que es va estendre a Europa a través de Grècia. La cervesa, Judit, és la beguda alcohòlica més antiga i més consumida de la història?
No sé si exactament és la més antiga, el que sí que és la més popular i que la que s'ha extès al llarg de totes les classes socials i sobretot les més treballadores i les més esclavitzades. Era un aliment, era un pa líquid i per això d'aquí el superèxit.
La cervesa és una beguda alcohòlica que s'obté per fermentació d'una infusió de malta, blat de moro i altres cereals amb addició de llúpol, és correcte?
A veure, aquí el blat de moro s'usa a nivell industrial per abaratir costos. Els artesans posem 100% gra i és sobretot ordi. Pot entrar també la civada, pot entrar el sègol, el blat, però nosaltres blat de moro en principi no en posem, És per allargar, diguem.
A l'edat mitjana la producció es va centralitzar als monestirs, però en anar-se augmentant el consum durant els segles XVII i XVIII es van començar a construir cerveseries. Judit, per què agrada tant la cervesa?
A veure, la cervesa jo crec que agrada molt en general perquè és la primera xarxa social, si m'ho permeteu. Jo penso que a través de la cervesa celebrem, ens entristim, ens ajuntem, ens separem, ho fem tot al voltant de la cervesa. Si us hi fixeu, repasseu una mica les vostres vides i la cervesa hi és sempre present a nivell d'intensitat social.
Però què és primer, si la intensitat social o el plaer que dona la cervesa?
Jo crec que van de la mà. Van de la mà. Tot i que es pot fruir molt bé una cervesa a soles, crec que guanya força i potència amb societat, amb els amics. Anem a fer unes birres. És així. El que passa és que agrada molt perquè és una beguda. No és molt alcohòlica, dins de les begudes amb alcohol, no és de les més alcohòliques, tot i que hi ha cerveses de 11, 12 i més graus, Però si posem unes cerveses de 5, 6 graus, pots prendre diverses, és refrescant, pots trobar molts gustos diferents. No només hi ha un estil de cervesa, com ens han fet entendre al llarg de la història, sinó que a nivell d'artesania podem fer cerveses a mida, ja per tothom i per tots els gustos.
El primer cop que l'aprens té un gust amargant que tira enrere.
Sí, i tot i que les primeres cerveses històricament eren més àcides, Però tot això són umbrals que tenim, que com n'hi han del dolor, doncs n'hi han de l'amargor, n'hi han de l'acidet, i tot això es pot educar si un en té ganes.
Quins són els principals beneficis de la cervesa?
Jo torno a lo social. O sigui, a veure, una cerveseta ben posada et pot complaure molt, però sobretot jo entenc que és a nivell social, o sigui, de celebració, el principal benefici. Perquè no hem d'oblidar que la cervesa és alcohol, per tant, la gent que diu, jo m'hidrato amb cervesa. Atenció, beu-te primer una pinta d'aigua i després dues de cervesa i et centrarà molt millor.
Però a nivell nutritiu és rica, és positiva.
Sí, és el que dèiem al principi, és el pa líquid. Fixem-se, cereals, aigua i llevat. Aquí nosaltres afegim el llúpol, que és el principal protagonista del gust, l'amargor i l'aroma. Però és que és pa líquid, és aliment. De fet, a l'edat mitjana, quan en èpoques de gana, es va començar a fer servir l'ordi maltejat perquè el blat es guardava per fer el pa. La cervesa bàsicament era blat i es guardava el blat per fer pa. Llavors es va començar a maltejar, que és a preparar el cereal per poder ser amb una infusió simple, extreure els sucres, d'acord, molt mal dit i ràpid, i es va començar a fer amb ordi. Si no, la cervesa era principalment de blat. I el blat el necessitàvem per fer pa. Per tant, vam fer el pa líquid amb ordi. És així tan senzill. És la gràcia de la cervesa, que és molt senzill.
Amb dades del 2020 a Catalunya, tinc entès que hi ha 109 cerveseres que en fan 1.058 estils corresponents a 4,77 milions de litres, que és un 20% més respecte al 2019. El valor de mercat assoleix la xifra de 43 milions d'euros, que representa l'1,8 pel que fa a la quota de cervesa genèrica al nostre país. Podríem dir que Catalunya és terra de cervesa?
Ara ho podem dir-ho, ara ho podem dir. Si situem l'explosió de la cervesa artesana a l'inici fa 15 anys, ostres, que amb 15 anys fent tot això podem parlar que és una terra de cervesa. Oh, i tant, sí, ja hi som.
I quan va néixer aquí el sector de la cervesa artesana?
A veure, la cervesa artesana ja hi era abans de tota la revolució industrial. A Barcelona mateix em sembla que hi havia 7 o 8 marques diferents. Amb la revolució industrial tot això es va acabar i diguem que fa uns 15 anys és quan ho situem a la reevolució d'aquesta artesania. I bueno, tot ve arran d'un anglès de Liverpool que va venir es va fincar a Barcelona i va començar a posar molta llavor. Va morir, pobre l'Steve Huxley, va morir, però ell deia sempre que havia posat su granito de malta a tots nosaltres, ens va inocular aquesta passió. Però és que vam començar a sortir com bolets en paral·lel, alguns exemples i alguns petits obradors, mentre ell anava fomentant aquesta cultura. Això fa uns 15 anys, d'acord? Per tant, o sigui, és on situem l'inici de la revolució de la cervesa artesana. Mm. I a partir d'aquí no hem parat de créixer.
Podem dir que cada vegada hi ha més cervesa artesana als bars?
Sí, i n'hi haurà més encara, eh? A mi quan em diuen, ostres, però és que ja hi ha moltes, espereu, que n'hi cabem moltes, moltes més. Si ara som un 1,5-2% de quota de mercat, nosaltres volem també el 98, eh? Vull dir que prepareu-vos perquè us arribarà tard o d'hora el vostre torn. I és, jo sempre dic que és un camí de no retorn. Atenció, que quan hi entres ja no hi ha volta enrere, eh? O sigui, t'hi fiques i ja no te'n surts. Crec que té una mica a veure amb tot el que té a veure amb l'artesania i amb el repensar-se com a societat. Si ja ens hem passat a la cistella més o menys ecològica, si ens hem repensat les nostres activitats culturals, faltava la cervesa. Per què no tractar la cervesa com un element més periòdic de diari? I també passa per aquesta nova consciència, jo penso. Tot fet a mida i tot fet amb passió, no mirant els marges de beneficis, tot senta millor.
Tota la matèria primera per fer les cerveses, els cereals, el llúpol, etc., es conrea a Catalunya o l'heu de comprar fora?
Encara no. És una demanda grossa que tenim els productors, que la gran majoria l'hem de comprar fora, eh? I això ens dol molt. Penseu que en un país de cereal com el nostre, el cereal que es fa no està pensat per maltejar, no està pensat per transformar i preparar-lo per fer cervesa. És, se'n va tot per menjar d'animal. I això, doncs, bueno, a poc a poc, i a través aquí també amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que treballem conjuntament, intentem aixecar una miqueta el camp. El llúpol també és un altre ingredient principal que ja s'està desenvolupant bastant bé a Catalunya. Les 3 o 4 productores que s'estan fent ho estan fent molt bé, però és que no abasteixen tota la necessitat. Però bé, nosaltres ja hem començat. Ara falta, al nostre voltant, sortirà molta més indústria artesana que ens acompanyarà al recorregut. Però és que fa 15 anys, o sigui, doneu-nos temps. Aviat, tot serà ja natural i de casa.
Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres, el meu poble viu d'això. Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres, el meu poble vol això.
Ens ho diu Judit Càrtex, Barcelona 1969, vicepresidenta del Gremi d'Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural, autodidacta. De joveneta tinc entès, Judit, que recordes la teva àvia i la teva mare els diumenges obrint una xiveca i a tu et caia algun glopet, eh?
Sí, quan abans es podia i ens deixaven, no hem sortit tan raros, tampoc, eh?
Als 15 anys vas demanar als Reis una caixa de Boldam molt racionada. I sempre has pres cervesa d'exportació perquè et satisfeia, doncs, poc la normal. I així vas començar a investigar i a fer cervesa per tu mateixa. Amb dues persones més us vareu animar a muntar una petita cooperativa el 2012 i actualment és directora comercial a la cervesera del Montseny. Per cert, això de tenir una panxa cervesera és un mite?
En el meu cas no és un mite, és una realitat. Però en qualsevol cas, no. Això cada, va molt a la constitució de cada un i com es metabolitzen. Realment és una beguda, doncs que sí, que l'alcohol doncs, són calories i pot fer panxeta, però ja jo conec grans bevedors que no fan panxa i em fa molta ràbia, la veritat.
Mm-hmm. Aquesta pregunta la fem a tothom, Judit. Què és la vida per Judit Càrtex?
Què és la vida per la Judit Càrtex? Doncs un espai brutal que hem rebut per veure molta cervesa, i molt bona, sobretot.
Doncs vinga, ja que t'hi has posat, ens obrim una cerveseta, va.
Anem-hi.
Moltíssimes gràcies per tot, Judit.
A vosaltres.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies, bona nit.